Els segons d'avui tindrem l'oportunitat de parlar amb el doctor Salvador Massí. Ell és metge, investigador i divulgador científic expert en el càncer. Respondrà a preguntes com ara fins a quin punt el càncer és hereditari, si pot influir la dieta en el risc de patir càncer, si hi ha aliments que ajuden a prevenir-lo i si hi ha algun factor genètic que desencadena que sigui quin sigui el tipus de vida que portis t'acabarà empenyent a tenir un càncer. En definitiva, preguntes vinculades sempre des del punt de vista de l'alimentació. Avui amb l'Isma Prados hem llegit aquest llibre i hem volgut convidar en Salvador Massip, un llibre que porta com a títol Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, de Salvador Massip, editat per Ara Llibres. Desenvoluparem tota aquesta història durant els segons. Els segons d'avui, ja us ho anunciàvem a l'inici del programa, responent a preguntes concretes, fins a quin punt el càncer és hereditari, pot influir la dieta en el risc de patir càncer, hi ha aliments que ajuden a prevenir-ho, hi ha algun factor genètic desencadenant que sigui quin sigui el tipus de vida que portem acabarà empenyent a tenir un càncer. Preguntes, totes elles, que responen en un llibre que ja tenim a les nostres mans des de fa alguns dies i tenim el seu autor també amb nosaltres. Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, de Salvador Massip. En Salvador Massip va néixer a Blanes ja fa uns quants anys, va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona entre el 88 i el 94. També es va doctorar en genètica molecular el 98. Entre finals del 98 i principis de 2008 ha treballat a diferents llocs, però sobretot destinat a Nova York, al Mount Sinai, a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, fent recerca oncològica. Des del 2008 continua les seves investigacions, tornant una miqueta més a prop de casa nostra. Està a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, dintre d'un grup d'investigació dedicat al grup de mecanismes de mort celular que dirigeix ja des de fa alguns anys. Avui ens acompanya l'Artiteca, li donem la benvinguda.
Hola, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Esperem poder-te exprimir una mica amb aquest llibre.
Endavant.
Que realment has volgut, no sé si havies trobat tu abans un llibre que parlés d'una manera tan didàctica i tan pedagògica del càncer, responent preguntes ja molt concretes i amb totes les opcions possibles, no? Des de la prevenció, des del què és en si, i des del que és el que... com ens l'hem d'aprendre, no?, en certa manera.
Molt bé, gràcies, perquè aquest era una mica l'objectiu, no? Sí que respon a un buit, no?, que vaig percebre, no?, que no, em semblava que faltava un llibre així. El càncer és el meu tema, com has dit, jo investigo el càncer, porto ja un parell de llibres de divulgació, i vaig pensar, doncs, aquest hauria de fer-ne un dedicat a explicar d'una forma el més clara possible. Jo, quan faig divulgació, quan escric això, intento al màxim que és posar-me al nivell del lector mitjà i explicar d'una manera que pugui entendre-ho tothom, no? El càncer és un tema molt complicat, evidentment. Sabem moltes coses del càncer, sabem per què passa a nivell de molècules i gens, però jo crec que si fas l'esforç es pot explicar d'una manera entrenadora, no? Gairebé com un conte, que és el que intentava explicar aquí, no? I el càncer és un tema que és molt present, tots en tenim d'alguna manera, hem tingut contacte amb el càncer, per desgràcia, i hi ha preguntes que la gent té realment, aquestes preguntes estan surant, no? De fet, vaig anar per internet a les xarxes socials, vaig demanar que m'enviessin preguntes sobre el càncer i vaig quedar inundat per les preguntes que enviaven tots els meus coneguts, no? Perquè hi ha moltes ganes de saber totes aquestes coses. Se saben coses com així una mica aïllades, però no hi ha una mica de cohesió, diguéssim, de la idea. Què és el càncer? Com ho podem prevenir? Com ho podem tractar? Cap on anem? No? Què estem fent? I crec que en aquest sentit el llibre intenta una mica, no, això, de respondre aquests dubtes.
Uh-huh. Preguntes que han evolucionat en el temps? És a dir, tenim ara, tu creus que tenim la mateixa conscienciació ara que fa uns anys sobre el càncer? És a dir, ha influït molt el fet de que cada vegada estigui més present, sí, el fet de conèixer-lo més o menys?
Crec que sí, que és que ara sabem molt més i hi ha molta més informació, la qual cosa és positiva i negativa. Evidentment, avui en dia tu vas a internet i pots saber, clar, qualsevol cosa sobre qualsevol tipus de càncer.
Uh-huh.
El problema mateix és que a internet hi ha tanta informació que no saps si és correcta o no, que és una mica, fa una mica de por també, no? Llavors, també fa falta saber a mirar on vas a buscar informació, i llibres com aquest o pàgines web de laboratoris o d'entitats que s'encarreguen d'això, doncs ajuden una mica a filtrar informació que potser no és del tot correcta, potser no està arribant de la forma que hauria d'arribar a la gent. Per tant, no és, sí que estem molt més conscienciats, sí que hi ha molta més informació, però potser que estiguem inclús més confusos encara que abans sobre què és realment el càncer i què hem de fer, no?, davant d'aquest problema.
Mm-hmm. Clar, tot això una mica a nivell, diguéssim, mèdic. Sabem que hem evolucionat moltíssim, en el teu llibre queda ben clar, perquè una de les coses que m'ha sorprès més és que transversalment al discurs vas fent com una petita història de la lluita mèdica, sí, contra el càncer, no? Vull dir que veiem que des de principis del segle XX, doncs realment hi ha hagut un interès, sí, i una lluita molt afèrrima, no? Però potser també hi ha una segona part d'aquesta pregunta, no? I és, així com en els anys 70 del segle XX, que ho anomenes moltes vegades, tenir un càncer era gairebé pensar-se que t'anaves al sot, parlant clar i català, ha canviat la percepció del pacient, ha canviat la percepció del ciutadà de peu. És a dir, ha evolucionat i som conscients al carrer que el càncer ja no és tan absolutament resolutiu com era en aquell moment?
Potser no, i de fet el títol del llibre respon una mica a això, no? De fet, pel que està subratllada més a la portada és per què no hem de tenir por al càncer, és una mica el que volia dir. Evidentment que el càncer l'hem de tenir respecte, és una malaltia terrible i encara causa molts morts, no? Però és el que estàs dient tu, hem de ser conscients de que més de la meitat de càncers avui en dia es curen. Hi ha càncers que tenen un pronòstic molt bo, que gairebé 100% del càncer es cura. Hi ha càncers com el càncer de mama que hem arribat a una supervivència del 70-80%, que és fantàstic, quan fa 50-60 anys era pràcticament una sentència de mort. Mm-hmm. Per tant, hi ha aquesta diferència, no? Que de fet és una mica el que la marató de TV3 d'aquest any, que va precisament sobre el càncer, mm-hmm. està intentant subratllar, no? Una cosa és el càncer, l'altra cosa és morir-se de càncer, que és molt diferent. El càncer està augmentant, hi ha cada cop més càncer perquè vivim més temps, perquè la població està envellint i el càncer és una cosa que com més temps passa, més possibilitats tenim de tenir-la, però al contrari, el que passa és que cada cop morim menys de càncer. Això és el missatge positiu que hem de subratllar. El càncer es cura, el càncer es pot prevenir, només hem d'estar atents, hem de seguir una sèrie de recomanacions, i això és crec que aquest canvi de percepció una mica que hem de fer ja avui en dia.
Clar, perquè llavors quan li dones la volta i mires la contraportada, hi ha com una sèrie d'informacions molt ben plantejades del punt de vista gràfic, en el qual veiem primer de tot que curiosament també el 90% dels càncers que patim avui dia poden donar-se per causes ambientals més que per causes genètiques. Mm-hmm. És a dir, ja no és allò de que tenia un antecedent familiar amb problemes de miocardi, etcètera, sí. I que pugui tenir una malaltia en aquest cas, o el càncer que se m'emporti el sot, sinó que en aquest cas el 90% de les possibilitats estan en l'entorn, és a dir, sí. succeeixen a temps real durant la vida de la persona.
Exactament.
No?
Sí, això és una mica un canvi de paradigma, no?, que hem anat vivint els últims anys. No? Els científics ens hem anat adonant doncs, que aquesta idea, no?, que el càncer era una cosa inevitable, que estava escrit en els gens, diguéssim, no és tan així. No? És cert que hi ha una certa predisposició, hi ha algunes síndromes concretes que sí que tenen una conseqüència molt clara en el càncer, però són, com estàvem dient, potser un 10%, una minoria. Hi ha un 90% de factors que estan al voltant nostre que són els que realment causen el càncer. Pensem que el càncer és una malaltia que comença amb una cèl·lula que es torna boja, diguéssim, no?, que fa coses que no hauria de fer. A aquesta cèl·lula li passa això doncs, perquè ha rebut una sèrie d'anys, una sèrie d'estressos que hi ha al voltant seu que la converteixen en una cèl·lula així embogida. No? I això, aquests estressos són precisament coses que ens envolten, coses tan simples com la llum del sol, que és un dels més carcinògens, una de les coses que més potència tenen a l'hora de causar càncer, uh-huh. coses com el tabac, evidentment, coses que tots sabem, i aquí fins al 90% dels càncers és degut a això, doncs, a factors que alguns podem controlar, alguns no, però molts d'ells sí, realment, que podem, si més no, vigilar una mica, uh-huh. i per tant reduir molt les nostres possibilitats de tenir un càncer.
I no estrictament bacteriològics, és a dir, no estem parlant de virus, ni d'infeccions, uh-huh. ni d'aquest tipus, estem parlant simplement de coses que poden ser tant en la nostra vida a nivell de percepció nostra, com pot ser l'estrès, com pot ser uns nervis permanents, un problema que t'atany, uh-huh. i també pot ser, què et diré, un pesticida que no hagi estat ben resolt en un camp on precisament aquell sí. dia han ruixat i tu passes per allà perquè estàs passejant amb la bici un diumenge.
Exacte, sí.
Vull dir que la disparitat és molt bèstia.
Clar, tenim, no? evidentment, el que dius tu, que hi ha alguns que no els podem controlar, no els podrem controlar mai. No? Per exemple, el nivell de pol·lució que pugui haver a la ciutat doncs és una cosa que no ens toca a nosaltres, tot i que els càncers que es creuen que són deguts directament a la pol·lució són menys, per exemple, comparats amb els del tabac. I aquí és on sí que podem fer coses. Per exemple, Clar. El tabac podem simplement deixar de fumar, que és molt senzill. O cosa que ens toca més amb el tema d'avui és vigilar la dieta, controlar sí. el pes i menjar coses sanes, diguéssim, que això és el més obvi. Hem de centrar-nos, jo crec, en els que sí que podem controlar i no patir tant pels que no podem controlar, que no són tan importants. I en el llibre intentava doncs, separar una mica, no? Això és marcar, doncs, sí, aquestes són les coses que sí que sabem clarament que poden servir per prevenir o per evitar una mica el càncer, i aquestes altres doncs, no es creu que siguin tan importants o no hi podem fer res, per tant no ens preocupem tant sobre aquestes.
Vale. Doncs anem de capo.
Sí, abans...
Sí, ara sí, ara venen les bones, eh?
No, però va, abans, jo, dintre d'aquestes, m'agradaria afegir allò de manera d'introducció, perquè parlaves, no?, d'aquesta primera cèl·lula que es torna una mica boja. En aquell moment hi ha una cosa que es diu l'apoptosi, que és molt curiós perquè és un procés que la cèl·lula, jo no ho sabia, això, que la cèl·lula veu que no segueix el camí que ha de seguir i decideix suïcidar-se. No?
Sí, pràcticament.
Això és
fascinant.
Fascinant, sí.
No, per més a part, jo trobo una cosa increïble, no? El fet de que la cèl·lula té molt clar que primer és l'organisme abans que ella, no?
Sí,
i quan una cèl·lula s'està comportant, ella mateixa veu que està fent coses dolentes, s'activa tot aquest un programa que és molt... De fet, està molt conservat, o sigui que el tenen des dels organismes més petits als més grans, més evolucionats, tenim un programa de mort cel·lular que es dedica doncs, a netejar, diguéssim, aquestes cèl·lules que no estan fent el que han de fer, no? I val més perdre una cèl·lula que no perdre tot l'organisme.
Que no perdre el tot.
I en el cas del càncer, el que aconsegueixen les cèl·lules canceroses, una de les habilitats possibilitats que tenen és evitar aquest programa de suïcidi cel·lular, el desconnecten. I això, clar, és quan comença tot el problema del càncer d'aquesta cèl·lula, que segueix endavant sense que ningú la pugui controlar.
I aquí entren els herois que dius tu, els supressors tumorals, sí. No? Les famoses proteïnes, que són la més coneguda, la P53, no? O la més, la més aventurera i la més, la més contundent en aquest sentit, però són les que realment també hem de cuidar. I no sé si en aquest sentit hi ha una manera de protegir i d'incentivar la presència d'aquestes proteïnes.
S'està mirant de fer de forma farmacològica, no? Trobar una pastilla, doncs, que permeti reforçar les defenses pròpies. Hi ha també tot el sistema immunitari, per exemple, que el sistema immunitari en principi està dissenyat o pensat per frenar la invasió de virus o bacteris, però també se sap, ara s'ha vist no fa molts anys, que és una de les eines que tenim per carregar-nos les cèl·lules que estan sortint de mare, no? Per tant, és una mica és una lluita interna, no? El càncer és una lluita constant entre les forces del bé i del mal, realment, és com una pel·lícula, això, sí. I que tot el que puguem fer per reforçar les bones i debilitar les dolentes, doncs juga el nostre avantatge. És una lluita que, clar, tenim la idea, doncs, que el càncer és una cosa, doncs, així, doncs, que és, fins a cert punt, una qüestió de molt de mala sort, d'una qüestió de conseqüències que finalment, doncs, mira, mala sort, hem tingut un càncer, però és que la lluita aquesta és diària, és constant. Moltes vegades es creu que hi ha les cèl·lules canceroses realment surten, aconsegueix una cèl·lula de transformar-se en cancerosa i durant un temps està per allà surant fins que el sistema immunitari la troba i la destrueix. És a dir, és molt possible que al llarg de la nostra vida hagin nascut petits càncers dintre nostre que les nostres defenses han aconseguit controlar. Per tant, fem més coses de les que podem pensar. El nostre cos és més potent del que sembla a l'hora de controlar el càncer. Clar, arriba un punt que s'escapa, no? Però moltes vegades, segurament, les nostres pròpies defenses ens han salvat la vida.
I
no ho sabem.
Tu també fas una mica de paleontologia, diguéssim, no? En el llibre ens dius que s'han trobat tumors amb animals prehistòrics i que a les plantes i els animals també poden patir aquests càncers i tal, no? De tota manera, aquí hi ha una cosa, no? Quan parles del sistema immunològic, el tema és, una bona protecció del sistema immunològic vol dir directament tenir més números perquè no passin aquestes malmutacions de les cèl·lules?
Sí, no. Sens dubte és un punt a favor. Clar, hi ha més factors que no controles. O sigui, si tu tens un sistema immunitari al màxim de potent, però després estàs fumant 50 cigarrets del dia, doncs oblida-te'n, no?
Sí, però una cosa d'alguna manera...
Sí, no, però clar, tu el càncer és això, és l'equilibri, la lluita entre el bé i el mal, no? Tot el que tu puguis fer per tirar-ho cap al costat bo, millor, no? Llavors, en aquest sentit, tot el que puguem fer per reforçar el sistema immunitari i reduir la nostra exposició a coses que són dolentes, doncs tot això juga al nostre favor. Sempre hi ha una part, evidentment, que no podrem controlar, que és la sort, no? Aquest factor aleatori, doncs, que a vegades et toca i et toca, no? Per molt bé, ja és el que sempre diem, no? Hi ha algú que ha fumat tota la vida i no tindrà càncer de pulmó. Passa això també, no? Vols jugar-te-la tu realment?
No, en absolut.
Aquesta és la història.
No, perquè és augmentar les probabilitats. Exacte, a mi sembla que aquest joc va d'això.
Sí. Simplement és com una loteria. Tot depèn de quants bitllets de la loteria compres, no? Pot ser que no et toqui, però...
Bueno, ara vaig a fer una sèrie de premisses, aviam si tu estàs d'acord amb totes elles i aviam quines conclusions ens porten. Sí. El càncer és una malaltia social?
Social en el sentit, a veure, com ho veus, això?
Com ho veig, no. Aquesta és molt... Destapant una mica, premissa número 2. Tot l'augment, sobretot, la gran eclosió del càncer acostuma a passar des del segle XX, però sobretot, podríem dir que està relacionat amb l'augment d'una societat industrial en la qual els principis naturals que regeixen d'alguna manera el nostre organisme es veuen moguts per uns principis socials que ens obliguen d'alguna manera a alimentar-nos i a funcionar d'una manera que no és la nostra pròpia natura?
Ja veig cap on vas. És una resposta.
No és l'únic a qui li fem aquesta pregunta. Eh?
No, és una pregunta que hem fet a tots els científics.
La resposta és que és més complexa. No és una resposta sí, no. És complicada. Evidentment, el càncer, la societat moderna, com més moderna és, doncs més exposats estem a una sèrie de productes que ens donen càncer. El tabac, tornem sempre al mateix, no? Pel tabac és un exemple molt clar. El tabac no era un problema de salut fins a la meitat del segle passat, perquè realment es van començar a implantar els cigarrets com una cosa social. Mm-hmm. Per tant, sí, en aquest punt sí. Les ciutats, la pol·lució, la revolució industrial, evidentment, són coses que augmenten la nostra exposició als carcinògens, a aquestes substàncies que causen càncer, no? Un problema també relacionat amb això és que cada cop tenim l'esperança de vida és més llarga. Això, la societat moderna ens ha permès, doncs, sobreviure més durant més temps, i per això estem veient més càncers ara. Els càncers són una malaltia sobretot de gent gran, tot i que hi ha càncers de gent jove, la majoria, el 70-80% es veuen en gent passada la meitat de la vida. Doncs clar, això és una cosa que en societats menys avançades que es morien, que tenen una esperança de vida de 30 anys, per exemple, encara es veu, per desgràcia, en països africans que l'esperança de vida és dels 30-40 anys, aquesta gent el càncer no és un problema per ells. s'estan morint de malària, s'estan morint d'altres malalties. Mm-hmm. Per tant, és una conseqüència, sí, fins a cert punt, una conseqüència de la, del desenvolupament i del fet de, doncs, que la societat, doncs, a la vegada que creem més coses nocives al voltant nostre, les coses bones que fan que vivim més anys també incrementen les nostres possibilitats de tenir càncer. Si tots visquéssim 120 anys, possiblement tots acabaríem tenint càncer, per una qüestió d'estadística, però al final arribaria un punt, doncs, que...
Clar, si no és això, és una altra cosa.
Clar, doncs, és, per tant, la resposta és sí, sí, matisada.
Condicionada,
però sí,
no? Sí. Però bueno, anem a la següent premissa, no? I és una alimentació, per dir-ho d'alguna manera, i per no entrar en ecològica tal, simplement orgànica, entenent els productes naturals amb el seu complet, no? No parlar de productes integrals, sinó íntegres, és a dir, menjar la poma amb la pell, amb el sucre, amb la proporció de sucre que porta, amb la proporció de fibra que porta, i sempre poso el mateix exemple, no? Davant de consumir productes que són més refinats, és a dir, que ja hi ha un pas industrial en el qual aquella compota de poma ja porta una glucosa afegida perquè aquella glucosa fa que es pugui mantenir més temps en un lineal sense conservació, etc, etc. Totes aquestes petites astúcies de la indústria alimentària, però que han fet variar en moltes maneres els tants percents de sucres, els tants percents de sal que hi ha en els aliments que prenem dia a dia, i aquesta és la segona part de la pregunta, això sí ha tingut una incidència directa? És a dir, no practiquem la dieta mediterrània perquè la inèrcia social no ens porta cap a això, però es pot fer encara avui dia.
Sí, sens dubte. Tot el que m'estàs dient són coses que no només afecten el càncer, sinó la salut en general. Evidentment, la norma seria, doncs, intentar menjar el màxim de productes naturals, en el sentit d'això, que no estan envasats, no? Qualsevol cosa que està envasada ja ha passat per un procés de que se li han afegit certes coses que no és que causin directament el càncer, però són coses que no necessàriament haurien d'estar allà. Jo crec que, i sempre una mica la norma que faig, que segueixo i que intento explicar quan parlem de dieta i salut en general, càncer i en general, jo crec que la clau és l'equilibri. La clau és ser, tenir sentit comú. Clar, si tu tota la teva dieta es basa en productes congelats o envasats, si no et menges ni una poma ni una verdura, això serà un problema, segur. Ara, si tu de tant en tant et menges un donut farcit del que sigui, doncs no passarà res. Tot depèn de fins a quin punt ho convertim en la base de la nostra dieta. Per tant, jo crec que sí que hem de tornar el que és l'element base de la dieta, la cosa més principal de la nostra dieta, ha de ser el més sana possible. Doncs els olis, olives, les verdures, les fruites, la carn en mesura, poca carn vermella, tota aquesta varietat, sense passar-nos per cap costat i cap a l'altre. Això no vol dir ser un talibà de la dieta, no?
No, en absolut. Està molt ben reproduït per això, perquè en el llibre trobem tant la llista, diguéssim, dels Jedi's, no? com la llista dels Dark Sith, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Que més, els top 10, si més no. No? Sí.
En aquest sentit, si haguessis escrit el llibre als Estats Units, parlaries de la mateixa manera i defensant el mateix tipus d'alimentació? Allà se'n parla d'aquesta dieta mediterrània que tant parlem aquí?
Sí, sí, jo crec que el concepte de dieta mediterrània no és perquè nosaltres estiguem aquí. Jo l'he sentit als Estats Units quan he estat vivint als Estats Units i l'estic sentint a Anglaterra ara. És un concepte que a més és real. La cuina nòrdica d'Europa, per una qüestió cultural i social, evoluciona a partir, doncs, de molts greixos, de molta mantega en lloc d'olis d'oliva, perquè és el que tenien, evidentment, aquella gent, i feien el que podien, no? I això té uns efectes clars coneguts sobre la salut, no? I ells mateixos, els americans, els americans tenen un problema, tenen una epidèmia realment d'obesitat i de menjar malament molt, molt, molt intensa. I això tenen molt clar que haurien de tornar cap aquí, més cap al concepte mediterrani de la dieta. I de fet nosaltres el que estem fent és el contrari, no? Contaminant-nos una mica de la costums exacte. Americanes. No? Però això jo crec que sí, és una cosa universal, que tothom està d'acord amb això, no és pas nosaltres només.
Mira, i sense deixar els Estats Units, no? Recentment hem assistit a una iniciativa, no? Molt interessant, que ara arribaré, eh? Primer em fa falta un A, un B i un C, lògic, per arribar-hi. Estem parlant de que el càncer s'origina a través d'una mutació d'una cèl·lula, que comença a reproduir-se, i com que això és un factor exponencial, doncs resulta que cada cop que es reprodueix, doncs hi ha una mutació o una malformació en cada una de les generacions de cèl·lules, no? Des d'aquest punt de vista, en el llibre també apuntes, simplement, perquè no és un tema que estigui desenvolupat, que no sabem què passa quan consumim plantes o animals que hagin pogut tenir càncer, no sabem quin és l'efecte. Llavors jo vaig un pas més allà encara. I els transgènics?
Són perillosos per la salut?
No, simplement, o sigui, és l'evolució lògica, és a dir...
A veure, jo amb els transgènics tinc una postura, no sé, és una mica... Deixa que expliqui el meu raonament. El transgènic és cert que estem parlant d'una tecnologia nova que té un potencial increïble de ser molt, molt bona inclús per la salut i per solucionar problemes d'alimentació, el tercer món i tot això, que també té un potencial de generar molts diners per les companyies que el fabriquen, evidentment, i aquí és on ven les sospites principals, i que pot ser que s'hagin fet algunes coses més ràpid del que s'haurien de fer, no? Que s'han implantat potser sense haver fet tots els estudis que s'havien d'haver fet. A Europa tenim una idea molt, molt clara contra els transgènics, no? Ens plantem molt, estem molt enfrontats i molt en contra dels transgènics, fins a un punt de que deixem de ser racionals. Aquí és on em queixo jo. No estic dient en cap moment que els transgènics hagin de ser acceptats, com estan fent inclús els americans, no? Que ho plantegen com una cosa que sí, això funciona i ja està, com és molt possible que hi hagi certs experiments que potser s'haurien de fer, no? Per controlar-ho, no? Però el que tampoc crec que s'ha de fer és el sistema europeu, doncs, que simplement no escolten el que diuen els científics i diuen no, prohibim els transgènics perquè són dolents. Un moment, a veure, són o no ho són, no ho sé, no ho sabem encara. Invertim més diners a investigar els transgènics realment. No ens girem de cara. El problema és que si estem fent, el que estem fent ara és voler des d'Europa prohibir els transgènics totalment, fins inclús investigar amb transgènics. Anem a parlar una mica de quins són els possibles perills dels transgènics, no? Hi ha la percepció, jo crec, amb la població, que el transgènic pot donar un problema de salut si te'l menges. Això és el que jo crec que és totalment erroni, no hi ha cap prova científica que ho demostri. Estem parlant que el transgènic és un animal, una planta que té un gen extra que se li ha afegit. Val. Estem constantment, quan mengem un aliment, estem menjant milers de gens de que hi ha en aquell aliment. No? Quan tu menges un tros de vedella, t'estàs menjant tots els gens de la vaca. Això no t'afecta, tu no et tornes amb una vaca, no? No et fa sortir banyes, no és una cosa que sigui realment dolenta. El nou gen que hem ficat és un gen que codifica per una sèrie de proteïna que en principi no tindria per què afectar-nos a la nostra salut. Hi ha un altre tema que sí, que llavors és diferent. Com afecta això al mig ambient i com això pot afectar als altres cultius? Pot això generar resistències, plagues resistents a aquests pesticides que tenen aquesta això i crear un problema molt important? O fins a quin punt podem reduir la varietat que hi ha de cultius en el món i limitar-nos només als transgènics i crear, doncs, un coll d'ampolla que limiti molt la varietat dels nostres cultius? Això sí que és molt perillós i que s'ha de mirar molt de compte. Realment, plantar cultiu transgènic vol dir que aquest gen s'escamparà al cultiu del costat, vol dir que estarem generant una resistència que després no podrem vèncer, que crearem un super...
Clar, és una mica això, no? És a dir, si estem tot el llibre, ens estem d'alguna manera mirant per què l'ADN de les cèl·lules muta i per què ho fa malament i com podem evitar-ho, sembla que d'altra banda el fet d'industrialment induir el procés a la inversa doncs pot tenir els seus riscos també, no?
Sí, però això és el que et deia, doncs, que de moment els experiments que s'han fet a nivell de com afecta un transgènic un organisme, animals o persones, no sembla que pugui no sabies que es pugui causar càncer, per exemple. No sembla que pugui afectar la salut. Jo estic més preocupat pels transgènics a nivell ecològic, l'impacte ecològic que poden tenir, que això sí que jo crec que no s'ha investigat suficient i que podem tenir problemes seriosos, que no... Fins ara tots els experiments que s'han fet no sembla que vulguin dir que els transgènics puguin causar càncer. Hi ha un estudi, que això sí que podíem parlar-ne, que és molt recent, que s'ha vist, doncs, que durant una dieta de transgènics a uns ratolins desenvolupaven tumors molt bèsties, a més, sí, molt bèsties.
Ha estat molt controvertit aquest informe.
Se'ls ha tirat tothom al damunt, doncs, perquè és una mica esbiaixat, diguéssim. Hi ha hagut una...
No, i a més el ratolí ja tenia propensió, sí, a patir tumors...
Hi havia una sèrie de coses que eren una mica irregulars, no? Que a veure, s'ha de fer, jo crec que el que s'enfronta amb qualsevol problema de salut ha d'intentar, sobretot del punt de vista científic, ho ha de fer de la forma més neutra possible. I això és una mica el que estic intentant fer. Ni molt menys estic dient que estic a favor dels transgènics, però tampoc vull estar en contra de sortida. No? Jo el que vull dir és, a veure, plantegem-nos, hi ha una tècnica nova, una tecnologia nova que no coneixem. Quins problemes ens pot donar? Anem a fer investigacions, anem a fer experiments nets i oberts i clars de la forma més controlada possible. No ens posem de cara dient no, prou transgènics, o al revés, com fan els americans, implantem transgènics, que això és molt bo. Anem a poc a poc, i això és una mica el que falta. Jo crec...
Per tant, ja sé...
Però Espanya, en aquest sentit, s'ha posicionat.
Mira, anava aquí, no, s'ha posicionat i no. Vull dir, Catalunya es permeten els transgènics en la modificació d'un tipus de blat de moro, i aquest blat de moro simplement és aquest transgènic, és perquè no es faci la tija tan alta i no es pugui caure quan la panolla està feta. O sigui, no hi ha més.
Pensa també, sí, que molt abans que siguéssim capaços de manipular els gens de les plantes, tot això que estem parlant d'escollir, fer una planta que, si per exemple, tinc una alçada determinada, un color determinat, una cosa determinada, ja es feia això. O sigui, l'agricultura tradicional de tota la vida, el que estem estat fent és seleccionar d'una forma low-tech, no? Quins són els animals que donen més llet, les plantes que tenen més bon gust. Ara el que passa és que tenim la capacitat d'anar als gens directament i canviar-los, però fins ara ja hem estat fent això. Estem reduint molt els cultius que estem cultivant precisament per això, per anar a buscar els que ens interessen més d'una forma del punt de vista ecològic o el que sigui.
Bueno, aquí també un escenari actual en el qual tenim, per una banda, doncs, la investigació genètica a nivell privat, a nivell industrial, que està donant productes a mansalva a nivell de, no sé, d'evitar plagues amb determinats cultius. Perquè per modificació genètica funciona millor tal. I d'altra banda tenim un estat espanyol que està reduint sistemàticament els cèntims aportats en investigació, desenvolupament i enginyeria. Per tant, la pregunta és, la millor manera de que hi hagi un Monsanto espanyol és no pagar la investigació pública?
Sí, una bona pregunta. M'agrada que treguis el tema, no? M'agrada que treguis el tema de que la ciència en aquest país està funcionant, està... les retallades que estem veient són molt bèsties, massa. Evidentment estem en temps de crisi, s'ha de fer retallades, s'ha de buscar la forma racional de reduir les despeses, però tallar un 30% en els últims anys amb els recursos que l'Estat inverteix en investigació és criminal, diria jo. Mm-hmm. I tots els científics estem queixant d'això una mica, perquè el que veurem és a llarg termini, doncs això, que la ciència d'aquí 10 anys s'haurà matat tota la generació de científics que està pujant ara, que hauran d'anar fora per poder establir els seus grups. A veure, hi ha diners suficients aquí perquè els grups potents, els que realment estan produint molt, segueixin endavant, i això és important. Evidentment tenim grups aquí de nivell internacional que han de seguir produint aquest nivell, però necessitem també que la pedrera, no? La masia creixi. Clar, no? I surtin els nous cracs, estiguin creixent. Si els que han de començar un grup no tenen diners doncs, per començar a fer els experiments, doncs malament anem, aquests hauran d'anar fora, i això és un problema. I això, el que estem veient ara també és que inclús el diner privat, o sigui, les companyies estan invertint menys també en ciència a Espanya, a altres països no, però a Espanya per exemple també. Per tant, és una cosa bastant transversal el problema del dèficit econòmic. Per tant, no sé, jo crec que algú hauria de tocar una mica de peus a terra i dir, a veure, la ciència és important. No només a nivell de prestigi, de dir tenim un país que és bo en ciència, no només a nivell de dir anem a buscar un nou fàrmac, un nou producte que sigui important, sinó simplement a nivell econòmic. La ciència dona diners a llarg termini, però els científics fem patents, generem diners que poden tornar al país que ens acull, no? Diguéssim, ara jo estic a Anglaterra, tot el que produeixo jo se'n va a Anglaterra, evidentment. Per tant, hem de pensar una mica a llarg termini. Evidentment, hem de mantenir la despesa en sanitat, hem de mantenir la despesa amb infraestructures i amb educació, però la ciència és una riquesa més que no s'ha d'oblidar. Potser sí que hem de retallar, d'acord, però el que s'ha de fer és protegir-la de manera de que no l'estiguem matant pel futur.
Sí, perquè de fet no vindran els anglesos, no?, a posar en valor l'oli d'oliva català.
Sense dubte, clar. És una cosa que hem de fer nosaltres, i això crec que és important.
El grup de mecanismes de mort celular que dirigeixes a Leicester, què feu? Què esteu fent? En quin moment us trobeu?
Això que deies, tu parlaves de l'apoptosi, és una de les coses que estudiem, no? Intentar entendre com moren les cèl·lules, per què moren, i en el sentit que positiu de morir, no? De que a vegades han de morir, i per què no moren les que haurien de morir, com en el cas del càncer. Estudiem sobretot el meu camp és el càncer, d'aquí també el llibre aquest, doncs m'ho he passat molt bé escrivint-lo perquè és realment el meu tema. Intentem buscar, doncs, entendre les característiques de les cèl·lules canceroses per trobar un lloc per on atacar-les, no? El gran problema del tractament del càncer és que el que hem tingut fins ara és la quimioteràpia o la radioteràpia clàssics. El que feien, doncs, és atacaven gairebé per igual les cèl·lules dolentes de les bones, no? I això és el gran efectes secundaris que té la quimioteràpia. Encara ho veiem això, encara fem servir aquests fàrmacs perquè encara són útils, però estem anant més i més, doncs, a buscar una mica una cosa que parlo en el llibre, aquests poders específics que tenen les cèl·lules canceroses, perquè són coses úniques que tenen elles, per tant són els seus punts febles. A la vegada que són el que els dona el poder, són les coses per on podem atacar, no? Hi ha certes maneres, per exemple, de com les cèl·lules canceroses utilitzen l'energia. Són cèl·lules que necessiten generar molta energia, que estan constantment dividint-se. Això no ho fa cap altra cèl·lula, per tant podem intentar atacar per allà, i tot això, buscar aquests punts, i en el laboratori és una mica el que estem fent això, no? Uh-huh. Tenim alguns projectes amb leucèmies, amb altres tipus de càncers, per intentar, doncs, caracteritzar, mirar una mica, entendre una mica més com funcionen aquestes cèl·lules canceroses per trobar els punts febles.
De les línies d'investigació, nosaltres hem tenit l'oportunitat de tenir a un expert en nutrigenòmica, en David de Lorenzo. No sé si de les moltes vies d'investigació que hi ha en aquests moments per combatre el càncer, aquesta què et sembla? Com la veus? Es fa des de Lleida, creuen cegament i estan en un moment d'investigació bastant interessant.
Mm-hmm. El càncer, jo crec que un error que hem fet durant molts anys els científics, jo crec que era buscar el que es deia la bala màgica, no? la solució al càncer, una solució pel càncer. El càncer és una malaltia que no és una malaltia, són 200 o 300 malalties, no? És un conglomerat de malalties molt diferents, que a més, depenent de cada persona, evoluciona i surt d'una manera molt diferent. Per tant, estem parlant d'una cosa amb molta varietat. Si hi ha una solució pel càncer, que crec que sí que n'hi ha d'haver-hi, no serà única, vindrà de coses molt combinades, no? Que és una mica cap on estem anant ara. Atacar la cèl·lula cancerosa per molts angles, i no hem de desestimar cap d'elles. Jo crec que hi ha moltes coses que poden ferir o aturar una cèl·lula del càncer. Ara hem de trobar la manera de combinar-les totes i reduir els efectes secundaris i anar així, sumant A més B més C, personalitzant una mica també això, que és el tema també un cop més de la marató de TV3 d'aquest any, trobar la manera de dissenyar, crear
teràpies personalitzades pel càncer de cada persona, no? I alguna cosa pot venir d'aquí, pot venir d'allà, són temes que ens, jo crec que no hem de descartar, ni molt menys, que totes les coses que estem a la vegada estudiant en aquests moments.
O sigui, l'estudi genètic el defenses.
Sí, sí, no, absolut. A veure, la gran diferència que del coneixement del càncer ha sigut a partir de que hem seqüenciat el genoma humà i ens hem dedicat a seqüenciar, a llegir l'ADN de tots els tants càncers com podem. Aquí ens hem adonat doncs, que les cèl·lules canceroses tenen molts gens que no funcionen correctament. Abans ens pensàvem, bueno, són un, dos, tres, no? Estem parlant de potser centenars de gens que no estan funcionant bé. Quins d'aquests són claus? Quins d'aquests hem de bloquejar per parar la cèl·lula? Això és el següent pas, no? Però això, tot això ve de la genètica. Els estudis genètics són els que faran la diferència a l'hora de dissenyar les teràpies personalitzades, descobrir d'on ve el càncer, trobar nous medicaments. O sigui, tot això ve basat per dir també qui pot tenir més risc o no. Tot això ha de venir per estudis genètics, que és la clau del segle XXI, de la ciència del segle XXI.
Mm-hmm. I així com ara estàs exercint a fora de l'àmbit mediterrani, per altres anys fent-ho, realment veus una preocupació a nivell alimentari en els països anglosaxons? És a dir, tenien la mateixa consciència que tenim nosaltres envers els productes frescos, orgànics, la teoria i tal?
Sí, hi ha molt. Als supermercats anglesos, per exemple, pots trobar seccions senceres de productes orgànics i és una cosa que es fa i es pensa i de fet es promou des de part dels metges d'intentar incentivar no només els orgànics, sinó menjar d'una forma equilibrada i sana i més mediterrània. No? De fet, jo crec que potser fins i tot més, no? Hi ha la idea de passar cap a la dieta mediterrània més als països anglosaxons que aquí, perquè aquí de fet ja partim des d'un punt de vista una mica més avançats que ells. Mm. Estan el problema d'això, que ho cuinen tot amb mantega i tot ho fregeixen i tot és vinga, greixos. I clar, hi ha un esforç. L'altra part és que la gent, la població realment estigui fent el canvi, no? Estigui conscienciada suficientment. Es parla d'això i suposo que hi ha de tot, no? Hi ha gent que fa de tot i jo crec que de mitjana segurament es menja pitjor a Anglaterra i a Estats Units que aquí, però la consciència de que s'ha de canviar jo crec que hi és.
Mm-hmm. Esteu a Ràdio 4, això és Artiteca. Estem parlant amb Salvador Massí, però arribem ja a aquest punt final d'aquestes xerrades que evidentment en algun moment s'han d'acabar, però en qualsevol cas
sí,
estaríem estona.
Sí, perquè
ha d'anar a casa seva. I és hora del vermut i totes aquestes coses. Però què és el càncer i per què no hem de tenir-li por? No només hem après a no tenir-li tanta por després d'aquesta xerrada, sinó que a més hem sabut també agafar estima aquest llibre i recomanar-lo. Ja tenim més motius per llegir aquest llibre d'en Salvador Massip, que ja es pot trobar a les llibreries, editat per Ara Llibres, i esperem que sigui un punt de partida i que no només el llegeixi aquell que estigui en aquell moment en el que necessita l'entorn o perquè ell mateix li afecta el càncer, sinó perquè realment li ve de gust saber coses abans de...
Això em deia la meva dona, quan va veure repassant les notes i tant amb el llibre, m'has d'explicar alguna cosa.
A mi també m'ho van preguntar.
Això crec que és un punt important. Crec que és important doncs, que tot, el càncer és una cosa que ens afectarà a tots una forma, directament o indirectament, per tant és una cosa que tots hem de saber. A part de la gent que pugui tenir curiositat, jo crec que hem d'estar preparats, molt millor estar preparats per saber què podem fer per evitar-ho o com ens hi podem enfrontar, que no dir, ah, no, això, fico el cap sota terra i quan em toqui
no,
em tocarà.
Sobretot perquè des del punt de vista alimentari és més preventiu que no pas terapèutic.
Exacte.
No? Per tant, doncs, ja convé tenir
pots
clar...
Pots fer moltes coses, clar, hi ha moltes maneres. I la gran diferència sobre viure un càncer és agafar-lo a temps. Avui en dia això és la màxima absoluta. No? Si tu agafes un càncer aviat, tens moltes possibilitats de salvar-lo i per tant la solució és lluitar contra la ignorància aquesta de no voler saber sobre el càncer, no? Intentar saber al màxim.
És una mica, sí, és allò, trencar una mica allò de que fa 25 anys que no vaig al metge. No?
Això, precisament, crec que això és el que hauríem de convèncer tothom que no és així. Sí.
Molt bé.
Salvador, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ara, quan
tornis
a Leicester, han portat una garrafa de 5 litres d'oli, per això?
Sí, malauradament en plàstic. Això no ho portem bé, això, encara.
Fins la propera.
Fins la propera, gràcies.
Artiteca, dissabtes de 12 a 1 del migdia a Ràdio 4 amb l'Andreu Vinyes i l'Isma Prados.